Bona tarda, són les dues i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dilluns 11 d'octubre del 2021 i aquesta hora són aquestes.
Aquesta arbitrarietat, aquesta incertesa i aquesta inseguretat jurídica permanent és inacceptable. No volem treballar d'aquesta manera, no podem estar exposats cada moment a que el Procicat, al cap de 7 dies d'haver reobert, pugui decidir que tanca tot una altra vegada. No?
Estar contents, perquè hem estat molt, hi ha hagut molts punts al llarg d'aquesta pandèmia que era moments per lamentar-nos, ara no és un moment de lamentacions, és un moment de celebrar que això ha anat bé.
Després de la pandèmia podrem gestionar millor l'espai públic. I en aquest sentit em sembla que és molt rellevant que també treballant amb la gent de l'oci nocturn, amb els empresaris de l'oci nocturn, siguin capaços de treballar la gestió de l'espai públic.
Ha tremolat una miqueta l'edifici, està... No. Ni han picat les copes, ni les làmperes s'han mogut, ni res d'això, eh?
Nosotros creo que hemos tirado la línea bien y está más bien fuera de juego. El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Doncs així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dilluns i des d'aquest programa t'ho volem explicar, com sempre, volem analitzar-ho perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero, darrere la peixera, Pau Massip al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. Ara sí, 2 minuts que passen de les 3 de la tarda, comença Estel Migdia. Dos minuts, dèiem, que passen de les 2 de la tarda. Aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. El temps de cara a les properes hores es manté molt estable arreu de Catalunya, amb sol i amb unes temperatures, les que tenim ara mateix, que contrasten amb les que tenim a primeres hores del matí. I és que també demà tindrem molt contrast entre les temperatures mínimes, que encara baixaran una mica més, i les màximes, que es mantindran entre els 20 i els 24 graus, aproximadament. Demà serà un dia, al igual que avui, que començarà amb boires i boirines a primeres hores, però el sol s'acabarà imposant i de cara a dies posteriors es mantindrà la mateixa tònica de temps, ambient assolellat amb algunes boires a primeres hores del matí i temperatures mínimes encara una mica més baixes.
Tres minuts que passen de les 2 de la tarda. Aquesta hora encetem la plana d'actualitat perquè després de 19 mesos tancats, aquest ha estat el primer cap de setmana amb discoteques i bars musicals oberts. Ara es pot ballar a l'interior del local, però amb la mascareta posada i només està permès treure-la pel consum. Ara FECASARM, la patronal més representativa del sector de l'oci nocturn, demana que aquests locals tinguin el 100% de l'aforament, igual que el sector de la cultura. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, després que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, anunciés la setmana passada que la cultura podria tenir el 100% de l'aforament en menys de 2 setmanes, el secretari general de la patronal, Joaquim Boades, ha demanat el mateix per bars musicals i discoteques en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Bé, nosaltres creiem que s'hauria d'aplicar el mateix, no? Evidentment, tenint en compte que s'ha pogut veure doncs, que hi ha una demanda importantíssima de gent que vol accedir als locals d'oci nocturn, que inclús supera el que és la demanda que hi havia abans de pandèmia, doncs jo crec que es faria bé augmentant aquest aforament per poder inquibir la gent a dins i que no estiguin a fora al carrer amuntegats o estiguin en festes privades, perquè evidentment això és contraproduent, no? Ja s'ha pogut veure doncs, els darrers temps, des del 9 de maig nosaltres avisàvem de que hi hauria botellots i festes privades a tot arreu, tot Catalunya, i el tema és que es va confirmar, es va descontrolar tot i no ha sigut fins aleshores que la Generalitat s'ha posat les piles i ha vist que finalment doncs, érem nosaltres la solució, l'única solució per absorbir tota aquesta gent doncs, que estava en aquests esdeveniments alternatius. No?
Boades ha demanat a l'executiu català que faci un sistema d'escalada en base a la incidència de la pandèmia i ha reclamat que no hi hagi passes enrere en cas que l'evolució de la pandèmia sigui negativa o en cas que sigui positiva també se'n puguin veure beneficiats els locals.
O sigui, no pot ser això. Aquesta arbitrarietat, aquesta incertesa i aquesta inseguretat jurídica permanent és totalment inacceptable. No volem treballar d'aquesta manera. No podem estar exposats cada moment a que el Procicat, al cap de 7 dies d'haver reobert, pugui decidir que tanca tot una altra vegada. No? Per tant, demanem objectivitat, valors preobjectivats i que hi hagi seguretat jurídica en base a uns valors que estiguin establerts i que sapiguem doncs, en quina fase d'alerta ens trobem, 1, 2, 3 o 4, doncs què podrem fer i què podrem deixar de fer, o bé si necessitem demanar el certificat Covid o no i quin aforament podrem tenir. Però no que es vagi dient, doncs, bueno, com que ara doncs, mira, veig que la cosa va millor, us dono un 100%, però demà us el trec. O demà passat us tenco. No, això no ho podem acceptar, no podem seguir treballant així. Els treballadors i els empresaris del sector es mereixen treballar amb una previsió i una seguretat jurídica.
D'altra banda, el doctor Salvador Massip celebra que les dades de la pandèmia mostrin un retrocés en el ritme de contagis, però alerta a la població que no s'hi val a relaxar-se.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel ha valorat positivament els esforços que s'han fet vacunant a la població, que ha estat un dels aspectes que ha fet millorar les dades.
Crec que és un moment, doncs, per estar contents, perquè hem estat molt, hi ha hagut molts punts al llarg d'aquesta pandèmia que eren moments per lamentar-nos. Ara no és un moment de lamentacions, és un moment de celebrar que això ha anat bé. I, com sempre, és un moment de no quedar-se amb el que tenim, és a dir, no dormir-se els llorers en aquest sentit i pensar que aquesta situació és fràgil, com sempre ho ha sigut.
També sobre la vacunació, Massip té clar que s'acabarà vacunant la població amb una tercera dosi, però posa en dubte que calgui. Ha dit que no hi ha estudis que indiquin que calgui una nova inoculació.
Però no hi ha en aquests moments cap dada que digui que no estem protegits bé amb la vacunació que tenim. Això és molt diferent. Això és potser... O sigui, no hi ha res que justifiqui donar la tercera dosi en aquests moments. Que en el futur apareguin dades que ho diguin, potser sí, però en aquests moments no.
El doctor i investigador de la Universitat de Leicester es mostra a favor de seguir utilitzant la mascareta en llocs públics i a la feina. A més, creu que cal vacunar els nens menors de 12 anys perquè formen part de la cadena de transmissió del virus, igual que els adults.
D'altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que amb l'obertura de l'oci nocturn els botellots s'han anat acostant als nivells prepandèmics.
Coincidint amb el desplegament de 90 nous agents de Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona, Elena ha admès que aquesta problemàtica continua preocupant el cos de seguretat i ha insistit en que cal abordar i gestionar l'espai públic.
Després de la pandèmia podrem gestionar millor l'espai públic. I en aquest sentit em sembla que és molt rellevant que també treballant amb la gent de l'oci nocturn, amb els empresaris de l'oci nocturn, siguin capaços de treballar la gestió de l'espai públic, de provocar i generar activitats a l'espai públic que permetin canalitzar aquesta inquietud sensata, raonable dels ciutadans, s'ha de canalitzar.
En aquesta mateixa línia, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el comissari portaveu del cos, Joan Carles Molinero, ha admès que els Mossos d'Esquadra se senten preocupats per la pèrdua d'autoritat dels agents al carrer i ha afegit que s'ha detectat un increment de violència contra els cossos policials.
Nosaltres estem preocupats, això ens preocupa, perquè notem doncs, un increment de la violència al carrer en general contra l'autoritat policial, perquè no és un problema només contra els Mossos d'Esquadra, sinó també, doncs, com hem vist algunes imatges, doncs, també contra els diversos cossos de policia, de la policia local o de les guàrdies urbanes.
Els Mossos estan investigant l'agressió a 2 agents d'aquest cap de setmana al barri gòtic de Barcelona i un altre d'aquest mateix dilluns a Sabadell, on 2 agents han resultat ferits lleus mentre actuaven en un robatori a la zona hermètica.
I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat incorpora la primera promoció d'agents paritària de la història del cos. 12 homes i 11 dones s'entrenen al cos després de superar la formació a l'Escola de Policia.
Ara els nous agents es completaran la seva formació durant tot un any de treball en pràctiques de les diferents àrees de la Guàrdia Urbana. Es tracta del quart concurs públic que el consistori convoca per incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana.
I anem cap a Europa, perquè el Parlament Europeu tornarà a oposar-se a la immunitat de Carles Puigdemont. Segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, l'Eurocambra rebutjarà concedir temporalment la immunitat a l'expresident.
Ara el Parlament Europeu té fins divendres per presentar al·legacions en la segona petició de mesures cautelars que ha fet el president a l'exili.
Recordem que Puigdemont va demanar al Tribunal General de la Unió Europea el retorn de la seva immunitat per tal que no tornés a ser detingut, tal com va passar fa més de 2 setmanes a l'Alguer.
Les fonts consultades per la CNN asseguren que els lletrats de l'Eurocambra seguiran defensant la decisió que van prendre el passat mes de març, que implica l'aixecament de la immunitat dels eurodiputats de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
I a casa nostra, Esquerra Republicana diu que a dia d'avui votaria que no als pressupostos generals de l'Estat perquè no blinda els drets més bàsics dels ciutadans i no fa una aposta per les transformacions més necessàries. Des de la seu del partit d'Esquerra, Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, els republicans diuen que aquest any no ho tornaran a fer de facilitar els pressupostos generals de l'Estat per tres motius. Primer, encara no coneixen la lletra petita del projecte que van aprovar la setmana passada PSOE i Unides Podem. Segon, perquè no es garanteixen prou els drets socials. I a l'últim, perquè el govern espanyol encara no ha complert algunes de les promeses dels acords de l'any passat. En conseqüència, la portaveu Marta Vilalta llença aquest missatge.
Avui, des d'Esquerra Republicana, votaríem no a aquests pressupostos generals de l'Estat. Estem molt lluny d'aquesta negociació, estem molt lluny de poder doncs, participar d'una aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any vinent.
Sobre el traspàs de Rodalies, els republicans no es mullen si serà o no un requisit indispensable per canviar el seu posicionament.
Per cert que, coincidint amb el Dia de la Hispanitat, Esquerra ha proposat al Congrés suprimir les desfilades militars o qualsevol altre acte o cerimònia que suposi una despesa d'exhibició militar, Judit.
Sí, ho fa perquè el partit critica el govern espanyol celebri el que considera un genocidi. Escoltem de nou la portaveu Marta Vilalta.
L'Estat espanyol mai ha demanat perdó encara. I no només no ha demanat perdó, sinó que, a més, celebren aquesta diada amb una desfilada militar que representa justament un model d'estat de país absolutament oposat al que defensem nosaltres.
Per al partit, Joan, demà no hi ha res a celebrar.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
D'altra banda, en plana econòmica, el Producte Interior Brut Interanual de Barcelona creix un 16,2% al segon trimestre del 2021, segons l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament.
Després de 5 trimestres seguits a la baixa, Barcelona recupera progressivament els indicadors econòmics d'abans de la pandèmia i l'atur es situa per sota de les 70.000 persones sense feina.
De fet, el sector que lidera aquesta recuperació de l'activitat econòmica és el de la indústria, amb un creixement del PIB del gairebé 19%, seguit de la construcció amb un 16,5%, i del sector de serveis amb el 14,7%.
En el cas del sector serveis, que és determinant per la recuperació del PIB a Barcelona, ha millorat 20 punts entre el primer i el segon trimestre d'aquest any. També destaquen les activitats del comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions, que ha registrat taxes de creixement per sobre del 25% i estan en procés de recuperació accelerada després d'haver estat un dels sectors amb dinàmiques més negatives.
L'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, Acció, ha activat una nova línia d'ajuts amb 400.000 euros per impulsar la internacionalització del comerç online de les empreses catalanes.
Segons el Departament d'Empresa, les petites i mitjanes empreses amb seu social a Catalunya que pretenen millorar la competitivitat dels seus canals digitals a escala global podran rebre un màxim de 10.000 euros per projecte.
I atenció a aquests noms, perquè els economistes David Card, Joshua Angrist i Guido Invens reben el Premi Nobel d'Economia. La Real Acadèmia Sueca de les Ciències ha informat del guardó amb cert retras, ja que el consens en el veredicte ha arribat a l'últim moment.
Se'ls ha premiat en reconeixement a les seves contribucions empíriques a l'economia laboral i metodològiques en l'anàlisi de relacions causals.
I atenció aquest matí, perquè hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 3,9 al Pirineu. Ha passat a les 10:20 a 5 quilòmetres de profunditat. Això ha fet que es notés el terratrèmol, tot i la poca magnitud del sisme.
Segons explica l'Institut Geogràfic Nacional, l'epicentre del sisme s'ha detectat al municipi de Lins, molt proper a la frontera amb Andorra. El 2014 es va registrar en la mateixa zona un terratrèmol de 3,2. El sisme s'ha percebut àmpliament als municipis propers, com la Guingueta d'Àneu, Rialp, Sort, Tírvia, la Seu d'Urgell, Llavorsí i Benasque. També s'ha pogut notar a Andorra, com han explicat alguns testimonis amb qui ha pogut contactar Ràdio Estel.
Ha tremolat una miqueta l'edifici, ja està, no. Ni han picat les copes, ni les làmpades s'han mogut, ni res d'això, eh? Ha sigut molt light. I la gent al carrer, ningú parla d'això, ni ningú diu res. Ara som en una cafeteria i ningú està parlant d'això. Vull dir, no, jo crec que no ho ha notat ningú, o gairebé ningú.
Aquest és el segon terratrèmol en pocs dies que es detecta a la zona. Divendres se'n va produir un altre que es va notar a la comarca del Ripollès i l'Alta Cerdanya.
I des d'Andorra cap a La Palma, perquè el volcà continua en erupció i la lava avança a 700 metres per hora. Així sona avui el Cumbre Vieja.
Tres setmanes després de l'erupció del volcà, la destrucció que ha provocat s'ha convertit en la més destructiva dels últims 100 anys a les Canàries. Aquest cap de setmana s'ha trencat la paret del Con Nord, que ha fet que ha provocat aquest augment del flux de lava.
La nova colada, la que més preocupa, es troba a menys de 50 metres del mar i se sumarà al delta, que ja ronda les 40 hectàrees de superfície. Els experts temen que no s'enfonsi quan arribi a aigües més profundes.
La lava ha afectat més de 500 hectàrees, 33 més que ahir, i ja ha sepultat gairebé 1.300 edificis.
D'altra banda, Salut incrementa en 80 milions d'euros el pressupost destinat a salut mental i addiccions. També crearà en dos anys 52 equips d'intervenció per atendre infants i joves a domicili per problemes de salut mental, com per exemple l'autolesió, els trastorns de conducta alimentària o d'aïllament.
Ho ha anunciat el conseller Josep Maria Argimon en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. El govern espanyol també ha posat el focus en aquest aspecte i ha anunciat un pla d'acció sobre la salut mental. Inclou accions amb campanyes per visibilitzar els problemes de salut mental o la creació d'un telèfon 24 hores d'atenció i suport per evitar el suïcidi.
Per cert, que parlant de campanyes, avui volem parlar de tot plegat de Jo Chloe. És un conte infantil sobre salut mental que té com a objectiu ensenyar als més petits i també als més grans, perquè no, com les coses es poden mirar de moltes maneres diferents i que no passa res per fer-ho. Un llibre infantil escrit per la periodista Noemí Prous, Josep Santaolària, dedicat a la psicoestructura i il·lustrat per Tona Casas. Josep Santaolària, molt bona tarda i gràcies per ser avui en aquest programa.
Molt bona tarda.
Josep, qui és la Chloe i com sorgeix la idea d'aquest llibre?
Mira, la Chloe és un personatge dintre de tots els caràcters que hi pot haver-hi, i a través d'un taller d'enagrama, que és el mapa de la personalitat, vam decidir donar-li vida a algú que es dona molt cap als adults, fer treballs i que aprenguin a donar-se en compte del seu caràcter, i per què no els infants puguin aprendre a donar-se en compte que hi ha altres percepcions de la realitat diferents a les que han après des de la infància. I vam començar a través d'aquí.
Avui, Josep, preparant una mica aquesta entrevista, em llegia tota la informació d'aquest llibre, del Jo Chloe, i em semblava una mica el petit príncep en salut mental, eh? No sé si heu tingut una mica aquesta idea.
Bueno, és boníssim, això que dius. En realitat, no hem tingut aquesta idea, no l'hem pensada. I el fet d'escoltar això que m'estàs dient m'emociona una mica. És importantíssim que els nostres fills i que els nens petits se'n donin compte que poden tenir percepcions diferents de la realitat a les apreses. Això és el que els ajudarà a ser persones més autèntiques, més creatives, i sobretot algo que falta molt avui en dia, que és empatitzar i a veure una realitat diferent de la que hem après.
Josep, de seguida parlem dels joves també en aquest programa i de la seva salut mental, però abans de parlar dels joves, de quina manera es pot veure afectada la salut mental, no dels joves, sinó dels nostres infants?
Amb les pors. Amb les pors a poder expressar el que senten. Penseu que els fills, per amor, estimen tant els pares, que un fill prefereix una bufetada abans que no rebre res. I el que els hi falta als infants avui en dia és poder-se mostrar en funció del que senten, no anar tan condicionats a les pors que els pares tenim o a la nostra realitat, que ha quedat obsoleta.
Sovint, si n'hem fet un tema massa tabú per nosaltres mateixos com a adults, encara suposo que més pels nens i nenes, no?
Avui en dia, jo diria que cada cop a les escoles es treballa més la salut emocional o mental. I aquest conte, tot i que té un enfoc cap als nens, que ja estan començant a llegir, molts pares hauran d'acompanyar el seu fill a l'hora de llegir el conte. I fa el treball indirecte, o sigui, cap al nen i cap als pares, i que tots ens podem donar compte que la percepció de la realitat és la que ens limita. I veure altres realitats diferents el que ens dona és llibertat cap a les relacions i sobretot cap a nosaltres mateixos.
Per cert, un llibre que també surt d'un crowdfunding, no?
Sí. Ens ha sigut molt fàcil, de totes maneres. Ens pensàvem que seria més dificultós i vam assolir, em sembla que érem uns 40 dies, em sembla que els 15 dies havíem assolit totalment els diners que es necessitaven.
Ho dic perquè ho trobo molt maco, Josep, que és un llibre que surt de la mateixa societat, que us ajuda a fer possible aquell llibre tan maco, i vosaltres ho retorneu a la societat en forma també d'ajuda a la Marató.
Total. Una de les coses, per nosaltres, el molt important és aportar una part del nostre valor o del nostre coneixement a la societat. Per tant, que millor que vagi fent aquesta roda de 360 graus. Nosaltres aportem, la societat ens aporta, nosaltres continuem aportant a la societat, que és donant tant la Noemí com jo, dels ingressos a la Marató de TV3 sobre salut mental. Pensem que és bàsic, vaja.
Intenteu trobar aquell llibre, que segur que el trobeu, vaja, ja és a les llibreries i es presentarà, si no m'equivoco, aquesta setmana, Josep?
Sí, el dia 15 d'octubre fem la nostra gran presentació aquí a Terrassa. Penso que és una presentació molt maca, perquè tenim la Heredia, tenim la Voladeres com a padrines, i a partir del dia 26 d'octubre ja es podrà trobar tota la gent.
Jo, Chloé, un llibre, un conte infantil que val molt la pena, que parla de salut mental i que segurament també ens vagi molt bé als pares i mares per explicar als nostres infants de què parlem quan parlem de salut mental. Noemí Prous, Josep Santaolària, Tona Casas fan possible un llibre com aquest. Josep, moltes gràcies, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I encara per parlar-ne de tot plegat, també saludem a aquesta hora la directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut, la senyora Aina Plazas. Bona tarda i gràcies.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Senyora Plazas, parlàvem avui de salut mental en aquest programa i en aquesta emissora perquè tot just fa un dia del Dia Mundial de la Salut Mental i és que ahir precisament vam conèixer dades realment preocupants, eh? Segons la revista científica de Lancet, 53 milions de persones al món tenen depressió, 76 milions de persones tenen ansietat i segons l'OMS, cada 40 segons, una dada molt, molt, molt preocupant, cada 40 segons hi ha un suïcidi al món. Dades que no fan més que créixer arran de la Covid, i deia, dades realment preocupants, no?
Ah, totalment d'acord. Són dades molt preocupants, que ja hi havia una situació prèvia a la Covid de que la gent té problemes emocionals, de salut mental, té malestar emocional, i evidentment la Covid ha potenciat i ha reforçat més aquesta situació. Evidentment és una situació preocupant, i en la que estem treballant.
Senyora Plaza, deia ara una situació en la que estem treballant, eh? Com es reverteix tot plegat?
Bueno, nosaltres, en principi, el que volem fer és aquesta legislatura, i l'hauran sentit parlar tant al president com al conseller, és una aposta clara per millorar l'atenció a la salut mental. Preveiem tirar 4 grans línies d'intervencions per aconseguir que tingui una salut mental, una atenció més accessible i resolutiva i proactiva. Sobretot el concepte proactiu, no espera que el pacient o la persona arribi al dispositiu, sinó anar-hi, és una de les qüestions que volen reforçar més. I aquí tenim 4 grans línies d'intervenció, una molt important que és impulsar i consolidar programes de promoció i prevenció de la salut mental i addiccions, una altra que va focalitzada justament en transformar l'atenció de la salut mental a infants i joves, que ara en parlaven de que ha incrementat, evidentment, durant també aquesta pandèmia, i per nosaltres és un grup prioritari d'especial rellevància. També reforçar l'atenció als problemes de salut mental i addiccions a l'atenció primària de salut, que, com que ja en saben, és la primera porta d'entrada, i en general enfortir l'orientació comunitària dels serveis de salut mental, que hi hagi més serveis d'atenció domiciliària i que vagin més enfocats a recuperar les persones i fer una inserció social conjuntament amb altres sectors. Aquestes serien les 4 grans línies.
Avui llegíem a molts diaris, a molts mitjans de comunicació, ho escoltàvem en moltes ràdios, ho veiem en moltes televisions, que els professionals de la salut mental reclamen més recursos per tractar joves i adolescents, i és que Catalunya compta amb un únic centre públic per subaguts que està desbordat per la mateixa demanda. Com ho solucionem, això, des del Departament de Salut?
A veure, d'entrada som conscients d'aquesta situació. Tenim una xarxa de centres de salut mental infantil i juvenils per tot el territori, però nosaltres aquí el que ja hem posat en marxa són... bueno, s'estan posant en marxa ara i se tancaran durant el mes vinent. Són 10 equips que s'anomenen guies, que són equips comunitaris d'atenció intensiva a la complexitat per a adolescents i joves. Són aquells casos tan complexes que necessites la figura d'un gestor de cas que potenciï amb un equip multidisciplinar que potenciï sobretot la intervenció a la comunitat, al domicili. Aquests serien 10 equips que ara entraran en fase de formació i que començaran a intervenir amb aquests joves que tenen trastorns de salut mental i addiccions disruptius, no? i que no estan vinculats als centres de salut mental infantil i juvenil. I a més, també, a banda d'aquests 10 equips, que són molt especialitzats en complexitat, anirem desplegant 52 nous equips d'intervenció en crisi per donar cobertura a tot el territori, que bàsicament el que faran serà una atenció intensiva al domicili amb 2 o 3 cops d'atenció a la setmana durant 3 o 4 mesos i desplaçaran allà on estan aquests joves perquè habitualment no van a la consulta, no? I aquí estaríem parlant de joves amb psicopatologies emergents com podrien ser intents d'autòlisi, trastorns de la conducta alimentària de debut precoç, trastorns mentals greus que estan en aïllament domiciliari, que també s'ha sentit parlar molt. I després també amb el Consell Assessor també impulsarem actuacions per millorar el funcionament i organització dels centres de salut mental.
Recordem que avui estem parlant amb Aina Plazas, ella és directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut. No sé si des del departament o vostè mateixa té la sensació que cal invertir més en prevenció que en la pròpia cura.
Jo crec que en salut mental ara és necessari invertir en prevenció, però també en cura. Hem de tenir en compte, en prevenció és fonamental, i de fet nosaltres a principis del mes de setembre vàrem presentar el Pla de Prevenció del Suïcidi, que és una eina fonamental per pal·liar a aquesta situació, reduir la mortalitat per suïcidi. També hem posat en marxa el que serien els equips de benestar emocional i aquestes dues peces seran fonamentals en la prevenció i en la promoció. Però hem de recordar que el nostre pressupost de salut mental és un 5% del total de pressupost de salut i que d'altres països de la Unió Europea tenen entre un 8% i un 9%. Per tant, nosaltres reconeixem que tenim marge de millora i estem treballant en aquesta línia.
Ara semblarà que digui una d'aquelles coses molt boges, però que no ho és, perquè des del Departament de Salut entenc que també que la salut... enteneu que la salut no passa només pel Departament de Salut. Jo dic perquè també s'ha creat aquesta agència vinculada entre Salut i el Departament de Família, no?
Correcte. És molt important. Salut té un paper molt important i tenim una gran responsabilitat, però la salut mental va molt més enllà del sistema sanitari. És fonamental totes les intervencions que fem en l'àmbit escolar, amb els professors, tenen un paper clau. Les intervencions que es fan des del món laboral, el pla de prevenció del suïcidi també així ho apuntava. Necessitem intervencions des de tots els sectors. Habitatge és clau també, vull dir que les persones que tenen problemes de salut mental tenen més dificultat d'accedir a l'habitatge i això s'han de buscar solucions. Per tant, aquí necessitem unir les intervencions de tot el govern. Per això també el govern preveu l'impuls i l'elaboració d'un pacte nacional per la salut mental i addiccions que va molt més enllà del sistema sanitari i que serà cabdal per revertir la situació.
Directora General de Planificació en Salut del Departament de Salut, Aina Plazas, moltíssimes gràcies per atendre avui aquest programa. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Un minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Anem cap a Andorra perquè, a part de la notícia del dia, que és el terratrèmol de magnitud 3,6, trobem decepció entre els comerciants andorrans per les poques vendes en el Pilar. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Aquesta va ser la resposta de la majoria de comerciants de l'Avinguda Carlemany d'Andorra que van destacar que durant aquest cap de setmana hi ha hagut més turistes als carrers que dins de les botigues.
I el Servei Especialitzat d'Acolliment a Familiars d'Andorra ha atès 27 menors el 2021.
L'acolliment familiar és una mesura de protecció per menors que es troben en desemparament i temporalment han estat separats de les seves famílies. Actualment hi ha 20 menors sota la mesura d'acolliment en família extensa, és a dir, que tenen un vincle familiar, 3 es troben en acolliment en família aliena, que són persones que s'ofereixen voluntàriament a fer-se càrrec temporalment d'aquests menors, i 3 més estan en famílies col·laboradores que van ser família d'acollida i ara mateix mantenen aquest vincle. Així ho apunten les últimes dades del CEAF.
I un separador d'hidrocarburs per la parròquia escaldenca.
El comú d'Escaldes Engordany vol evitar que les substàncies contaminants dels olis i hidrocarburs dels vehicles acabin abocant-se al riu i per aquest motiu ha optat per la construcció d'un separador d'hidrocarburs. El cost de l'obra és de 23.000 euros i l'empresa que durà a terme els treballs és Construccions Porró i que compta amb un termini de 3 setmanes per fer els treballs.
Esports.
Gairebé que passa un minut de 2:45 de la tarda en plena esportiva, la polèmica victòria de França davant la selecció espanyola de futbol encara porta cua. Durant tot el dia s'ha parlat del gol d'Mbappé i del possible fora de joc que ha deixat Espanya sense poder alçar la Lliga de les Nacions. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Sí, és el combinat espanyol. Va començar guanyant gràcies a un gol d'Oyarzabal al minut 64 de partit. Poc després, al 66, empatava Benzema amb un gran gol des del lateral de l'àrea. La polèmica ha arribat, però, al minut 80, quan un gol d'Mbappé ha indignat els jugadors i aficionats espanyols. L'àrbitre ha donat per bo el gol, tot i que la posició del davanter francès era més adelantada que la del central Eric García.
Davant d'aquesta polèmica, avui ens hem plantejat la següent pregunta. Què diu la normativa? Tot plegat, s'hauria d'haver anul·lat el gol o és legal?
Doncs mira, ens trobem en un cas d'interpretació del reglament i ja sabem que totes les coses subjectes a interpretació doncs poden polèmica. La posició d'Mbappé és en fora de joc, d'això no hi ha dubte, però l'àrbitre de la final no el va assenyalar perquè en l'acció Eric García toca la pilota llançant-se a terra i segons la interpretació de l'àrbitre el defensa té la voluntat de jugar la pilota i per tant no hi ha fora de joc perquè s'entén que comença una jugada nova i a Mbappé la pilota li arriba després d'haver-la tocat un rival i no d'una passada directa d'un company d'equip. Així ho explicava Sergio Busquets al final del partit.
A nosotros creo que hemos tirado la línea bien y está Mbappé fuera de juego. El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria. A nosotros no nos explican eso, tienes que intentar jugar el balón y Eric no ha querido jugar el balón ni se le ha escapado el control. Lo ha intentado cortar como cualquier defensa.
Doncs això, Joan, la qüestió al meu pare és que si en règim estrictament per la norma l'àrbitre ha de donar per vàlid el gol, el cas és que la norma no té gaire sentit perquè el defensa, en aquest cas Eric García, hagués actuat diferent si Mbappé no hagués estat en aquell moment allà. De fet, com a exemple, la Lliga la temporada passada, durant un Celta Llevant, ja hi va haver una jugada similar i el VAR en aquest cas va decidir pitar fora de joc.
I d'una polèmica a una altra, perquè han sorprès les declaracions que ha fet el porter del Real Madrid, que no s'ha mossegat la llengua i ha criticat durament la FIFA.
El belga Thibaut Courtois ha acusat el màxim organisme del futbol mundial de prioritzar el seu benefici econòmic per sobre de la salut dels jugadors. Courtois ha criticat d'aquesta manera el partit per al tercer i quart lloc de la Lliga de les Nacions, que ha disputat la seva selecció aquest cap de setmana. El jugador també ha lamentat que l'apretat calendari de seleccions pugui provocar lesions importants en els jugadors, que ha dit no són robots. El porter blanc ho ha dit en referència al Mundial, que s'ha de jugar el proper novembre a la meitat de temporada de clubs. 3 setmanes de vacances no són suficients perquè els jugadors puguin jugar durant 12 mesos a un alt nivell, ha dit sentenciat a Courtois.
I avui, gairebé una setmana després de conèixer els resultats de l'auditoria al Barça, la Lliga ha enviat una nota a la resta de clubs on fa una anàlisi de la situació econòmica del club.
En aquest escrit, la Lliga assegura que el Barça ha estat sotmès en igualtat de condicions a l'acompliment de la normativa de control econòmic. Explica que el club blaugrana no té deutes vençuts ni amb empleats, ni amb clubs, ni administracions públiques, ni denúncies d'impagaments a jugadors. També diu que el cost de la plantilla esportiva sempre ha estat dins del límit establert. Segons les dades que ha donat la Lliga, el conjunt blaugrana ha acumulat una generació de beneficis després d'impostos de 120 milions d'euros entre la temporada 2013-2014, que és quan va entrar en vigor el control econòmic, fins a la 2018-2019. Encara que en la primera campanya afectada per la pandèmia del coronavirus, la 2019-2020, aquesta tendència cau dràsticament.
I més esports a aquesta hora, perquè en tenis el català Albert Ramos passa de ronda al Master 100 d'Indian Wells.
El Master 1000, perdó, que estava mal escrit.
Master 1000.
El mataroní s'ha imposat al canadenc Félix Auger-Aliassime en 2 sets, 6-4 i 6-2, en un partit que ha durat poc més d'1 hora i quart. Ramos s'haurà de veure les cares ara amb el georgià Nikolov Basilashvili. També ha passat ronda Pablo Carreño. En canvi, Carlos Alcaraz i Pedro Martínez ja han estat eliminats. Del quadre femení, la catalana Paula Badosa també avança en el torneig després de guanyar el seu partit d'aquest cap de setmana.
Gràcies, Xavi. Anem cap a Cultura. Ja està rient ella. 35 minuts que passen de les dues de la tarda. Com sempre, encetem la secció de cultura, la més relaxada de totes, de la mà d'Olma Giró. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal?
Bé, aquí estem fent ràdio, no?
Fent ràdio.
Què ens portes avui a Cultura?
Doncs a veure, venim carregats d'una...
També la gola?
Sí, és que clar, per això reia, perquè...
És el darrer carquinyoli del dia.
Sí, no, l'últim. Venim carregats d'una actualitat cultural una mica intensa després d'aquest cap de setmana, molt mogut. Primer de tot, Joan, destacar el Festival de Sitges, on s'ha presentat l'actualització de 4 capítols de la popular sèrie Històries per a no dormir. També s'ha presentat la cartellera de la 30a edició de Temporada Alta, que fins aquest desembre, omplirà els carrers de Girona de teatre, música, circ i dansa, amb més de 15 espectacles de 14 països diferents.
Ara ve una d'aquelles preguntes que m'encanta quan l'Olma posa el guió. Què més?
Què més? No podem no parlar... La doble negació catalana m'encanta, o sigui, la trobo preciosa.
No podem no parlar.
Que és preciosa. O sigui, clar, en català correcte s'ha de parlar i escriure en doble negació. És preciós. No podem no parlar.
Això passa molt en francès, després en parlarem, eh?
Això passa molt en francès
quan diuen allò del je ne pas.
Clar, jo, al ser de Figueres utilitzem molt aquest no pas, saps? Perquè suposo amb la... com que fa...
Negació de la negació.
Sí.
Fer un dia en parlarem, farem tota una secció de cultura
avui
de la negació.
Avui el que
negació.
No podem no parlar és de la polèmica de la companyia elèctrica d'Arma amb Vox, que bàsicament la banda denuncia l'ús d'una cançó seva en un acte de Vox a Madrid i exigeix a la formació política que deixi d'utilitzar-la i recorda que repudia la ideologia d'ultradreta.
Hi ha alguna cosa més que ens deixi aquest cap de setmana, va.
Ja em perdonaràs, però és que soc molt, molt fan d'aquestes notícies. 22.000 persones han omplert la 32a Fira del Torró a Agramunt en la seva primera edició post-pandèmia. Els visitants han hagut de degustar els torrons en taules dins espais delimitats en lloc dels estàndards com altres anys. I ara, Joana, et preguntaré una d'aquelles preguntes que també t'agraden. Saps quins han estat els torrons més destacats?
No.
En resposta.
Va, tira, digues el que vulgui.
Doncs els torrons amb pa amb tomàquet i sal. És que m'ha semblat al·lucinant. O sigui, no podem deixar de ser catalans ni amb els torrons.
Pa amb tomàquet, eh?
Torrons de pa amb tomàquet i sal.
Però jo estic molt a favor, d'aquest gust.
Els has provat? De pa amb tomàquet? Jo
no,
de sals...
No, però m'agradaria provar-los. Per exemple, el torró de Quicos és boníssim.
Sí, xocolata amb Quicos. Sí, molt bo.
Però esteu parlant de xocolata amb Quicos. Jo estic parlant de pa amb tomàquet i sal.
Perquè, Olma, tu si fessis un torró allò d'un gust estrany que no existís, què?
Ai, no ho sé. No sé. Alguna cosa dolça, segur. Però pa amb tomàquet i sal, segur que no.
Però, per exemple, el pa amb oli i sal i xocolata...
N'hi ha un,
xocolata,
n'hi ha un
d'aquests. I el pa amb oli i sal, per la cançó de Blaumut, no, t'ho accepto, no per un torró, per favor.
I amb xocolata, és un postre molt típic. Xocolata amb oli, amb pa amb oli i sal. Només si has de fer una mica de tomàquet i ja tens el torró.
Sort que no ha dit bicicletes, també.
No. Hi ha una altra cosa que a mi dic, per favor, és que estava llegint la notícia i dic, som 11 d'octubre, senyors, què fem parlant de torrons? Jo encara estic, doncs, intentant gestionar la depressió post-estiu i ja m'estan parlant de torrons.
Jo no et dic res, però d'aquí poc estan posant els llums als carrers.
Jo al balcó de casa ja hi tinc el cap.
Som 11 d'octubre, acabem de sortir de l'estiu. Vull dir, que ara queda per entrar a Nadal.
Anna, perquè tu els torrons... Bé, eh?
A mi els torrons no m'agraden.
Per això no deia res, l'Anna.
La hater del dia.
Que no m'ho pregunti.
Per favor.
Res, cap, eh? Ni els estranys.
No, ni els panellets ni res. Jo no sóc d'aquestes tradicions, no m'agraden.
Res. Farem secció nova, que et digui la castanya del dia.
Fatal.
Per això ho van provant de fer torrons de sabors, a veure si al final...
A veure si encerten un parlant, no? Diu, a veure si... Tant tomàquet i sal, no?
No.
Va, deixem els torrons a banda. Ai. I ens portes algú xulo, eh?
Això sembla. Avui parlem d'Edith Piaf, el petit pardal francès.
Mm. Doncs sí, perquè tal dia com avui, de fa 58 anys, l'11 d'octubre del 1963, moria la cantant francesa Edith Piaf. En tenia només 48, Olmo.
Rebel, forta i passional, així era Edith Piaf, i així ho transmetia la seva veu, considerada una de les veus més icòniques de tot el segle XX. Un artista que, amb la seva ànima estripada, projectada des de la gola, va aconseguir traspassar les fronteres de la seva França natal. I abans de començar amb la seva vida, Joan, permeta'm fer un petit apunt, i és que durant tot el transcurs d'aquest matí hem tingut un debat molt interessant amb la companya Anna, la que no li agraden els torrons, sobre la data de la seva mort. Per què? Que ha... O sigui, la qüestió és, ens situem. Comencem avui, veiem que deien que feies 58 anys a la seva mort, que sí, havia mort un 11 d'octubre. Procedeixo a buscar al Google, no? Dic, muerte, Edith Piaf, a veure tal qual, i alguns mitjans em deien que era el 10 d'octubre, uns altres els 11. Dic, què està passant? I, evidentment, tinc la companya al costat, dic, a veure, Anna, desxifrem, no? Quin dia realment va morir Edith Piaf? O sigui, ni bé m'he trobat a l'Anna mirant un calendari del 1963 per mirar quin dia havia mort. Bueno, què hem acabat descobrint? A veure.
Hem entrat al Delomont, bueno, ficava que havia mort el divendres, hem buscat el calendari, el divendres que hi ha...
Del 1963.
I al final, doncs, hem pogut veure que la versió final la dona la seva biografia, la de Pierre Duclos i Georges Martin, que és la del Partit Pardal, que diu que va morir el 10 d'octubre a la seva casa del barri perifèric de Gras, als Alts Marítims, d'una hemorràgia interna a causa d'una insuficiència hepàtica. I segons les fonts oficials, doncs, van traslladar el cos de l'artista de manera il·legal i clandestina al seu domicili parisenc del Boulevard de l'An, on un dia després, l'11 d'octubre, és a dir, avui ara fa molts anys, 58 anys, s'anunciava oficialment la seva mort. Sí, com sigui, fa 58 anys que el món va deixar d'escoltar la veu trencadora d'Edith Piaf.
D'això en parlàvem no fa tant en aquesta ràdio, amb un programa que es deia L'Obra Cartes, del qual el director, per cert, el té davant de la peixera, era Jordi Carretero, el nostre tècnic d'avui, i en parlàvem molt de dates de morts. Una d'elles era Edith Piaf, i era Cervantes, que també hi havia un dia equivocat amb la seva mort, no sé què passava, una cosa estranya. Avui, però, parlem d'Edith Piaf.
Une enfant de 16 ans,
abans, Olma, apuntaves l'adjectiu d'ànima estripada, eh?
Exacte, Joan, perquè, o sigui, moltes de les seves cançons són tristes, introspectives, profundes, són d'aquelles cançons que realment remouen l'ànima, com la seva vida mateixa, al final són reflex de la seva vida, de la seva infantesa molt dura. Infantesa molt dura des del principi d'aquesta, perquè Piaf va néixer a París, filla d'una cantant de carrer i d'una acròbata ambulant, els seus pares, els dos alcohòlics, es van desentendre d'ella i la van deixar càrrec de la seva àvia paterna, que l'àvia paterna regentava un bordell. Doncs, bàsicament, 8 prostitutes van ser les que van criar Edith Piaf durant una infantesa aparentment feliç. La desgràcia continua perquè quan tenia 4 anys va patir una queratitis, que és bàsicament la inflació de la còrnia, que li va ocasionar una ceguesa temporal, de la qual es va recuperar miraculosament després d'una peregrinació a Lisieux.
Déu-n'hi-do.
Sí, però és que encara continua, perquè quan tenia 6 anys el seu pare la va obligar que deixés l'escola per anar a treballar amb ell. Però és que a treballar de què, et preguntaràs? Doncs a treballar, bàsicament, agafant, o sigui, el seu pare feia el pi, caminava fent el pi pels carrers, ella donava la mà a un petit mico i passava la gorra demanant almoina pels carrers. Fins que un dia no tenien diners per menjar, no aconseguien diners, no?, fent aquest espectacle, i Piaf va decidir sortir al carrer per cantar la Marsellesa, i aquell dia Joan va guanyar més diners que el seu pare. Després de veure que això de cantar al carrer funcionava, un matí, tot cantant en una cantonada, la va trobar Louis Leplé, que era el director de Le Gernis, que era un dels famosos cabarets parisencs d'aquella època. Era 1935 i havia nascut la Mont Piaf, el Petit Pardal, que és com la va batejar el mateix empresari, que a part de ser el seu descobridor, es convertiria en un dels molts amants que va tenir l'estrella. Ràpidament, aquest Petit Pardal que dèiem va passar de cantar les cantonades del París de l'època a ser una referent de l'escenari nocturn i emplenar els cafès i cabarets de la capital francesa. Però, com dèiem, té una vida molt marcada per la desgràcia, i quan en tenia 16 es va quedar embarassada i va néixer la seva filla, Marcel, es deia, però va morir només amb 2 anys de meningitis. Tot i que la vida de la cantant va quedar molt marcada per tota la tragèdia i pel fet mateix de quedar impedida de tenir més fills, ella va continuar cantant.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche.
Tot i que, com apuntaves, Olma, la seva vida no va ser de color de rosa. El petit Pardal va crear aquest gran èxit, la Vian Ross, just quan acabava la Segona Guerra Mundial, i ella s'enamorava d'Yves Montand, el seu company, el Moulin Rouge, no?
Exacte, perquè, com hem dit, una vida acompanyada de la tragèdia, amb cançons compostes que trenquen l'ànima, que reprodueixen aquests baixos fons que al final aboquen, no?, aquests isors de la misèria, tot i l'abandonament dels seus pares per l'alcoholisme que patien, tot i haver estat criada per 18 prostitutes, tot i haver-se de buscar la vida pels carrers i tot i la multitud de mans i desamors que col·leccionava i la mateixa mort de la seva filla, Edith Piaf també cantava a l'amor i a la vida. La seva música és eterna, Joan, una cosa no podem dir, és que és eterna. Ara mateix és considerada la millor cantant de música francesa, 58 anys després de la seva mort ho continua sent. La seva veu s'ha de dir que va triomfar en els millors escenaris de França, d'Europa, d'Amèrica, també apunta que mai va arribar a cantar a Espanya. I res, el que ens queda és que l'estil d'aquest petit Pardal es va imposar en la cançó francesa, ningú la podia imitar, i la chanson mai hauria arribat a ser el que és sense aquesta gran dona arrabassada i excessiva.
Des nuits d'amour à plus finir.
Edith Piaf va parar de cantar durant un cert temps per la seva malaltia. Al tornar, però, va tornar amb aquest Je ne regrette rien. Jo no m'arrepenteixo de res, Olma.
Sí, però la desgràcia, Joan, va continuar el seu caminant de la seva mà, perquè el 1958 va tenir un accident de cotxe, va quedar malparada i es va fer addicte a la morfina, no?, per frenar aquest dolor. Un any més tard se li va descobrir un càncer que es va afegir als seus problemes hepàtics i a una artrosi reumatoide que li anava deformant progressivament el cos del petit Pardal. Però, com hem dit, Joan, la desgràcia no va aconseguir eclipsar l'amor. L'amor i el canal amor, no? I acabem amb Himne à l'amour, una cançó que va escriure pel seu gran amor, el boxejador Maisil Sirdan, que va morir precisament en un accident d'avió quan viatjava de París a Nova York per veure l'actuar al Carnegie Hall. Que quedi l'amor, Joan, i que quedi Piaf.
Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler.
Un dels seus altres grans amors va ser a Georges Moustaki, qui després es convertiria en una gran llegenda. Gràcies, Olma. Décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais.
Radio Estel. Tot anirà bé a Radio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Pràcticament 10 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Cada dilluns ens acompanya en aquest programa el politòleg i conflictòleg, director de postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Xavier Pastor, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu?
Dèiem especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport, recordem-ho. Per tant, un dia més que comencem parlant d'esport, perquè com segur que sap en Xavier, s'ha fet molt viral. Una jugadora de l'Osasuna B ha publicat la llista d'insults masclistes que ha rebut durant els partits. La denúncia de Carolina Sarasua ha provocat moltíssimes mostres de suport i altres futbolistes també han fet el seu mito a través de les xarxes. Deixi'm preguntar-li que això passi al segle XXI, ja és vergonyós de per si, però quines eines tenim a l'abast perquè no passi més? És a dir, com evitem que es repeteixi aquest tipus de fets masclistes que massa sovint acaben amb absoluta impunitat? Ho dic perquè estem farts de dir que sí, que tot passa per l'educació, però vaja, vist lo vist, n'hi ha prou només amb l'educació?
A veure, l'educació és molt important, Ara t'ho comentaré. Primer de tot, això és lamentable. O sigui, que encara estigui passant a hores d'ara això en el món de l'esport i en el món de futbol és lamentable. Lamentable perquè hi ha moltes coses que han millorat, els camps de joc, les dutxes, el material esportiu, les botes, etc etc, però això continua sense millorar. I això és responsabilitat dels clubs. No és que vulgui afegir-los una feina més, que també, si tens una feina de club, analitzant aquest conflicte, el que te n'adones és que fins i tot al final, quan estan fent el repàs de l'acte, a l'entrenador de l'equip del camp, titular del camp, va mig amenaçar a l'àrbitre dient-li que si pujava a Cantàbria li obririen el cap. O sigui, va molt més enllà d'una qüestió de masclisme. Masclisme és un element més, una faceta més, d'aquesta manera d'entendre l'esport, que és una competició on val tot. I això no només passa amb el tema del gènere o les dones, sinó passa també amb el tema del racisme. Només cal que els que ens escolten vagin un dia a un camp de futbol qualsevol, de qualsevol categoria, per escoltar els comentaris racistes dels propis jugadors, entre ells, dels entrenadors que quan ho senten callen, dels entrenadors que els promouen i dels clubs que no fan res. I ara vaig a la solució, que em demanaves. Mira, nosaltres hem posat en marxa uns projectes de mediació esportiva en diferents clubs esportius de diferents categories i modalitats. Futbol, waterpolo, balonmano, futbol sala, etc etc. Si tu ets capaç de treballar amb el club, amb l'staff i sobretot amb l'afició, allò que els clubs diuen, no, això no és responsabilitat nostra, doncs també ho són, perquè són els teus seguidors, els teus usuaris, els teus aficionats, si tu treballes amb ells. I el fet de poder entrar en un camp de futbol significa que hagis de passar per una formació en resolució de conflictes, en prevenció i en valor, si voleu, fa que això, tot això no passi. Però clar, com que deixem entrar qualsevol i després diem que no els coneixem de res quan coneixem perfectament qui fa aquests insults, doncs les coses van com van. Per això deia, sí, feina pels clubs, i tant.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara sí, Xavier, en plana més política, com saps, ja ha començat aquesta campanya que passa sempre per intentar aprovar els pressupostos generals de l'Estat. I ja sé que en la pràctica, aviam si m'explico, perquè jo ho veig complicat, això. Ja sé que en la pràctica és absolutament lícit i només faltaria, Però fins a quin punt s'han de negociar uns pressupostos a base de pressionar per altres coses com jo què sé, competències en rodalies que se n'està parlant, la pista de l'aeroport del Prat que se n'està parlant... I ja sé que és el joc de la política, que entra segurament dins els seus codis, però quan es negocien uns pressupostos, és a dir, una cosa tan important com el que el govern es gastarà els diners de tots els contribuents, no s'hauria de negociar posant sobre la taula només allò que té a veure amb els pressupostos?
Sí, i penso que, per exemple, una forma de fer-ho tal com tu ho esmentes, que estàs molt bé, que està molt correcta, és agafar els programes electorals dels diferents partits i veurem que coincideixen. I segurament coincidirien amb moltes de les coses que avui en avui s'estan negociant des del punt de vista de l'aritmètica. Tu em deies, quan parlaves de la política, deixa'm que tradueixi amb el nivell de l'aritmètica. Per la gent que ens escolta, què vull dir amb l'aritmètica? Que l'aritmètica és que puguis tirar endavant els pressupostos i que et surtin els suficients vots, no? Que els vots a favor del sí del pressupost del govern d'Espanya siguin superiors als vots del no de l'oposició. Però també aquí a Catalunya, és a dir, jo entenc que els pressupostos que s'han d'aprovar a Espanya també s'hauran d'aprovar en el Parlament de Catalunya i estem a la mateixa tessitura. És a dir, si Esquerra fos capaç de sumar més vots del sí, és a dir, amb les forces independentistes, i no li calgués l'ajuda del PSC o del PSOE aquí a Catalunya, doncs es trobaria en una situació de força. Igual que el PSOE o el PSC a Madrid amb Podemos, si en tingués prou, no li caldria tampoc els vots d'Esquerra o de Junts i, per tant, podria fer els pressupostos que vulgui. Però deixem-ho com mirar des del cantó positiu, ja que ens dediquem a la resolució de conflictes. El fet de que ningú tingui aquesta capacitat fa que precisament hagis de negociar. I entenc que aquesta negociació hauria d'afavorir tot allò que, diguéssim, defensen cada un dels partits polítics. És a dir, jo entenc que Esquerra i Junts, quan van a negociar a Madrid, van a negociar a favor de tot allò que sigui positiu per Catalunya, i entenc, per tant, que el PSOE, juntament amb Podemos, quan negocien amb Esquerra o Junts o amb altres partits, volen negociar propostes que estiguin més vinculades a polítiques d'Esquerra. Per tant, no és que sigui dolent, és una qüestió d'aritmètica. Tanmateix, com deies tu, seria millor que tota aquesta feina o aquest treball estigués prèviament fet, que és el que moltes vegades, o el passat dilluns, quan parlàvem amb tu, jo et deia, falta feina en els partits polítics de dedicar-se a pensar en les polítiques i no només amb allò que transmets o amb l'acte comunicatiu, en la política, no?
Clar, qui té un màster en tot plegat, Xavier, és el PNB, no?
El PNB és una... Bueno, són fenòmenos amb això.
Una fera del negoci, de negociar.
Sí, el PNB, des de fa molts anys, molts i molts anys, sempre estava una mica esperant a veure què passava amb la negociació entre, diguem-ho clar, entre el PSOE i Convergència o el PP i Convergència, i si no sortia bé, sempre s'oferien, no?, com a crossa per tirar endavant els pressupostos. I, clar, quan algú està molt necessitat, què passa? Doncs que diu sí a tot. Sí. I el PNB és un gran expert, sí, en això, i així, bueno, s'hauria de poder prendre nota d'algunes coses que fan en aquest sentit ben positiu.
Encara tinc dos temes, Xavier, només et trauré un, l'altre me'l guardo. No el dic i me'l guardo, tu el saps, eh? Però no el dic i me'l guardaré. Perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc dues convencions polítiques, una de Vox amb el seu llenguatge, diguem-ho, gens moderat, i una altra de Podem, i de fet tots dos s'han postulat com a alternativa del partit més gran i proper als seus propis postulats, una al PP i l'altra al PSOE. I ja fa anys que es parla de si s'ha acabat o no el bipartidisme en aquest país, i ja fa anys que l'hegemonia d'aquests dos partits no sé si està en disputa o no, no?
Està en disputa. El fet que hi hagi un govern de coalició a Madrid vol dir que està en disputa. És a dir, si han trencat la dinàmica aquella d'un sol partit, no?, un sol govern, o un sol govern d'un sol partit, vol dir que està en disputa, i també a nivell de l'oposició. És a dir, fixa't que jo crec que els de Vox han esperat que els del PP fessin la seva convenció per després fer la seva. Estan intentant veure què deia el Casado per veure si ells podien inclús millorar la proposta del PP. Per tant, i fet el format que ara, ja estaves llegint aquest matí, estava llegint una miqueta com havia anat la convenció de Vox, fins al format més lúdic, més familiar, més civilitzat, si m'ho permets, més civilitzat en el sentit d'obrir-se a molta més gent, que no només va a un acte d'aquest tipus per la política, sinó que és un acte social, no ens enganyem, la gent es troba, la gent parla i la gent té elements per comentar, doncs aquest fet fa que sigui més civilitzat, més social, no? I, bueno, això, el que comentàvem era que, evidentment, sí, estem en una situació política on cada cop hi ha més partits que tenen més possibilitats perquè la gent també el vot útil cada cop ho deixa una mica més al marge i vota per allò que creiem que els emociona més o que creuen que està més a prop dels seus posicionaments i dels seus interessos.
Déu-n'hi-do, em guardo aquest tema per la setmana que ve per continuar-ne parlant i, va, l'anuncio, és que Esquerra ha exigit aquesta moció al Congrés dels Diputats perquè el proper 12 d'octubre, no demà, el proper, el de l'any que ve, ja no hi hagi desfilada militar. De fet, ho ha exigit a través d'una moció que s'haurà de votar, presumiblement tots sabem com anirà la votació, però, en fi, d'això en parlarem la setmana que ve. Xavier Pastor, com sempre, que ens acompanya cada dilluns en aquest programa, politòleg, conflictòleg, director del postgrau de resolució de conflictes públics a la Universitat de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, un plaer, com sempre.
Un minut i arribem a les 3 rapidíssimament. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què preguntàvem avui als oients a través de Twitter?
Doncs mira, preguntàvem si ja aniries a bars i discoteques si es permetés l'aforament complet. Dic en resultats,
sí, no? Sí, tant, com ha anat això?
Vinga, doncs mira, la majoria de l'audiència, un 75%, diu que no. Que no hi aniria, perquè manca prudència encara. I la resta, el 25%, es mostra confiat en cas que augmenti l'aforament.
Encara fa respecte això del 100%. Veurem què passa en el món de la cultura, que està previst que s'obri en menys de dues setmanes, així ho va assegurar el conseller Argimon, al 100%. Veurem si la gent sí que hi va, encara que sigui el 100%. Eva, gràcies.
A tu.
Fins demà.
Adéu.
Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia. Fins les 3, amb tota l'actualitat, amb tot l'anàlisi i amb més entrevistes. Ara us deixem amb Toni Marín, tot el seu equip i el tot anirà bé. Que vagi molt bé. Adéu-siau.